Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
És dijous, arriba a Ser Història Maestrat, arriba David Gómez de Mora als nostres estudis per a parlar-nos d'història. I avui, atenció, la gent de Fredes, nascuts a Fredes o al voltant, perquè avui anem a parlar de Fredes. No és així? Bon dia.
Bon dia, efectivament. Avui anem a parlar d'un municipi molt bonico, en un encant molt especial. Jo crec que la gent del nostre territori que el coneix sap ben bé al que m'estic referint, per la seva ubicació, per el seu aïllament geogràfic, que li donen una gran singularitat.
David, il·lustra't.
Bé, Fredes és un petit municipi pertanyent a la subcomarca de la Tinença de Benifassà i, per tant, inserit dins del Baix Maestrat. Aquest es troba a una altitud pròxima als 1.100 metres i el seu posicionament en una zona tan abrupta el converteix juntament amb els pobles limítrofs dels voltants en un enclavament emplaçat en plena muntanya, fent-lo un dels llocs més aïllats del territori valencià. Un fet que li va servir perquè durant les guerres carlines aquesta zona fos un focus de resistència, en el qual els revoltats podien trobar l'avantatge de moure's per les muntanyes i oferir, com dic en aquest cas, lluita i resistència a les tropes liberals, que numèricament, com sabem, el superaven de manera molt notable. Sense cap mena de dubte, l'orografia i la idiosincràsia de la gent d'aquestes terres altament ruralitzades va permetre que municipis com Fredes fossin reductes ideològics idonis en l'àmbit de les guerres carlines, on els seus habitants tenien ben clar la importància de preservar els valors de la tradició catòlica i, per tant, de la defensa d'aixes idees. No serà per això un fet casual que després de l'esclat de la Primera Guerra Carlina, sota el comandament de l'històric general Don Ramon Cabrera, alguns historiadors assenyalen que durant un període concret Fredes va servir com a lloc en el qual es trobava una petita impremta carlina, gràcies a la qual es començaria a difondre la propaganda d'aquest col·lectiu. La impremta era una eina molt important, bé perquè circulessin bàndols, així com per avisar de l'estat anímic dels homes, perquè d'una forma això també donava força a la gent, d'acord? Era una eina que moralment donava, com dic, esperances en un moment de conflictes delicats on, en aquest cas, per la banda dels carlins, que un dia jo crec que podríem parlar de manera monogràfica sobre aquestes guerres en el nostre territori perquè han sigut un reducte, i això, evidentment, la impremta tenia un paper molt important. Aquesta impremta depenia d'una comissió eclesiàstica que, gràcies a la recaptació de fons i delmes, podia llançar les seves publicacions malgrat les nombroses limitacions de les quals partien els carlins. Es creu que la impremta carlina de Fredes es va trobar en aquesta zona abans que Cantavieja fos presa per Cabrera, motiu pel que després se podria haver traslladat. Recordem que els carlins dominaven les entranyes de les muntanyes i les seves masies, escampades enmig del camp, eren llocs de difícil accés i, junt en els boscos de tot aquest territori, que encara se conserven, els atacs sorpresa eren el més temut per les tropes liberals. Doncs, el coneixement de la geografia natural dels nadius, i entre els quals molts van militar en les files rebels, perquè el nostre territori no va ser només un lloc per a que els exèrcits del bando carlí s'amagaren, sinó també perquè aquestes partides, en l'ajuda de gent del territori, van tindre també un suport addicional, van permetre que aquella lluita encara persistera, inclòs després de les dates oficials que ens diu que va acabar la Guerra Carlina, perquè la primera, almenys, estic parlant, una cosa és l'abraçada, en el moment de la finalització, i una altra és el que va passar després, i aquí ja podem parlar del Capità Groc, però ja estaríem clavant-nos en Forcall i no és el moment. L'habitabilitat d'aquest joc ve des de temps antics, val? Ara parlo en àmbit històric, perquè en documentació medieval ja se'ns parla d'un castell en aquest enclavament, en la zona de Fredes, sense oblidar que el seu topònim ja està documentat fins i tot en el segle XII, fent clarament al·lusió a la temperatura per la qual es caracteritza el seu municipi, doncs la seva posició elevada, tal com ens el recorden moltes vegades els registres de mínimes que es marquen en aquest joc, sobretot en l'arribada d'onades de fred polar o siberià, poden ser molt espectaculars. El nom de Fredes, com dic, no és casual. El municipi va ser abandonat diverses vegades, tal com va ocórrer en la segona meitat del segle XV amb la Guerra de Catalunya, així com després en la complicada situació que sofria la localitat en el segle XVII. No és per això d'estranyar que posteriorment, quan el lloc es va tornar a repoblar i després dels danys infligits a l'església en èpoques anteriors, aquesta hagués de tornar a realitzar-se en la primera meitat del segle XVIII. Per tant, l'església de Fredes, si ho comprovem, veurem que va patir una forta reforma degut a tot el que va ser el dany durant guerres anteriors que va tindre que viure l'edificació, perquè era la principal estructura en la qual el municipi, evidentment, se podia refugiar. Cridant la nostra atenció d'aquest edifici, la seva torre campanar, fabricada amb carreus, així com alguna espitgera per a ús defensiu, rematant-se la seva estructura en una forma piramidal, que jo, com dic sempre, és un dels edificis més representatius del municipi. El temple està dedicat a Sant Abdó i Sant Senen, i és un edifici que, com hem dit, durant el segle XVIII va ser remodelat i adaptat, per la qual cosa podem suposar que poc o res tindrà a veure en l'edificació antiga i que ja podia remuntar-se a l'edat mitjana. Entre els llinatges locals que han tingut importància dins del municipi, resulta impossible obviar el cas dels Avellà, una família de la que sortirà entre els seus descendents el ric de Fredes. Els Avellà, en el segle XIX, ja tenien patrimoni i, a banda, aprofitaran la venda de lots patrimonials durant la desamortització per incrementar encara més i cap les seues propietats. No oblidem que els Avellà van arribar a ser els majors contribuents de tota la tinença. Així, doncs, volia afegir que si visitem l'església de Fredes podem apreciar com al costat tenim una font i en la que hi ha una inscripció sobre una llosa gran on, si ens fixem, almenys jo ho he fet, apareix esculpit el nom de don Alejandro de Avellà, integrant d'aquesta mateixa nissaga, i que en tant durant molts anys apareixerà com a alcalde en la localitat. La trama urbana del lloc es compon, com ocorre amb la resta de municipis de la zona, per escassos carrers, i que en aquest cas es van disposar de manera que resultés fàcil tancar les seves entrades a la nit, per així evitar l'entrada dels tan temuts jobs. Els jobs, que avui doncs, semblen una cosa del passat, però que en el segle XIX van fer molt de mal i que, com dic, segles enrere van portar molt mal de cap als habitants, ja que moltes vegades podien arribar a les parts baixes de les cases on estaven els animals i, evidentment, com ja se sap, no només se guardaven cavalls o machos, sinó que també podien haver gallines, porcs, i això era un gran problema. Sabem que fins a les primeres dècades del segle XX encara es deixava veure algun d'aquests animals, de llops, per aquest territori. Doncs no oblidem que Fredes es troba aïllat enmig d'una part fonda i envoltat per tots els seus costats per muntanyes i boscos que permetien aixoplugar-se aquest animal sense excessives dificultats, fins que la població de llops es va anar reduint hasta que finalment va acabar desapareixent. Com ocorre amb els pobles del seu voltant, en Fredes tampoc poden faltar els toponismos àrabs i que, per tant, tornen a fer plantejar l'existència de cristians en aquesta terra abans de que arribés Jaume I i Blas d'Aragó. Així ho podem desprendre del nom com el topònim Criancho i del qual Coromines sostenia que era una forma mossàrab del llatí creatio o creació. Tanmateix, veurem documentat durant la primera meitat del segle XIII un castrum de Fredes, a més dels noms de Rossell, Boxar, Bel i el castrum de Capris o Castell de Cabres. És a dir, estem davant d'un territori amb molta història, ja documentat, inclòs abans de l'arribada de... ja no de l'arribada, inclús abans de que naixera el mateix Jaume I, i que torna una altra vegada enllaçar en aquestes tesis mossarabistes que hem comentat en programes anteriors.
Molt interessant també el tema dels mossàrabs que ens vas a parlar i tot el que comporta allí ja xoquen, diguéssim, teories i tot sol falten, pues, els polítics que fiquen el nas pel mig. Però bueno, això, si a cas, ja, és, ja no ens entra en el nostre apartat històric. Allí ja van a fer el que diem, pues, caixa electoral. M'ha cridat l'atenció Sant Abdon i Senen, els patrons de Fredes, els mateixos copatrons que té casualment Benicarló.
Sí, i també així tenim inclús Vinaròs en l'ermita de Sant Gregori. Jo no sé si la gent, clar, està tancada sempre, però al costat de l'altar tenim també aquestes advocacions.
També són copatrons o són perquè aquí no és Sant Roc i...
No, el que seria el temple religiós de dins de l'ermita de Sant Gregori que van manar construir els llauradors, és a dir, són advocacions que estan també molt vinculades en el que serà el camp, el món rural, perquè són els sants vinculats en la pedra.
Interessant. Desconeixia aquest fet, com suposo que molts dels nostres oients. Fredes, interessant en si, el poblet es mereix una visita i lo de l'església que comentaves, doncs sí que es veu una església pues, un poc atípica, podríem dir.
Sí, sí, efectivament.
Bé, David, fins aquí aquest espai. Continuem nosaltres en la nostra programació. La setmana que ve te retrobem aquí als estudis de Ràdio Ser Maestrat en este espai dedicat a la història de les nostres terres, del nostre territori, de les nostres comarques. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.